Mantingues el teu colesterol a ratlla amb Oxicol i la seva fórmula amb monacolina K i berberina. Una càpsula al dia és tot el que necessites per ajudar a mantenir uns nivells de colesterol adequats. Oxicol, perquè cada batec compta. I recorda, troba-la a la teva farmàcia. Havia de ser de Kern Pharma.
Ja tenim per aquí el mossèn. Hola, mossèn.
Déu-vos guard, bon dia, amigues.
De la guard, de la guard.
Com esteu totes?
Bé, home.
Sí.
Aquí...
Bueno, jo he de dir que avui pràcticament aquí... faré la secció sola perquè està Blai Morell i Mireia Garrolera, que han fet un sobreabús del senyor Ochiai.
Sí. Takashi Ochiai.
Una salutació al sensei Ochiai, que és... per cert, una altra salutació al nostre amic Ricard Robles, que va ser ell que em va descobrir aquesta pastisseria i em van tindre que treure un cop de l'Ochiai. No, com Paquirri, dos por detrás i dos por delante, em vaig fotre tal quantitat dels croissants amb melles i batuts de tematge que vaig perdre la visió i tot del sucre.
On has dit que era la...
Per aquí, però...
Compte Borrell. Compte Borrell.
Sí, senyor. Bé, de seguida arrencarem la maleta del Via Lliure avui amb el mossèn Nin.
RAC 1 Via Lliure amb Xavi Bundó. Hi ha coses que passen més al cap de setmana.
Que gran que és en Jake.
Ole! Ole!
Aquest ha agafat cap de setmana, o sigui, avui no hi és, en Jake, però ha deixat fet el separador, aquest extraordinari.
Sí, estupendo. Treballa.
Oi, com fantàstic. Treballa. Sí, finet treballa.
No, i sempre ho diem, i perquè no, perquè sigui amic i tal. Al tanto, aquest senyor que és molt jove, el que fa, aquesta, que és pràcticament un treball d'orfebre, ojo, quan comenci aquest, produir música.
Que no se n'entén ningú, que si no es perdem molt tècnic.
Porto un any ja dient-li, quiero ser tu manager.
Va, 6 minuts i seran 2:15, posem el rombus o no?
Vinga, som-hi. Sí.
Aquesta part del programa podria contenir traces d'eufòria i entusiasme. No és recomanable escoltar aquesta secció si esteu cuinant. El programa no es fa responsable de res si se us crema el sofregit. L'embalat del Via Lliure.
Visca l'embalat.
Visca l'embalat.
Visca l'embalat.
Visca l'embalat. Mossèn Òscar Nin, bon diumenge.
Bon diumenge, amigues. Com esteu totes? Podeu seure.
Ja podem seure.
Sí, ja podem... No, perquè aquí hi ha una garbaria.
Ens
hem aixecat, de fet. Hi ha massa sucre avui.
Sí, hi ha massa sucre.
I jo digui jo, i tu, Xavi, que se m'està quedando sin la mano metida para dentro y todo. Com esteu totes, amigues?
Que jo em sé.
Xavi, veig que ja heu fet el canvi d'armari a casa i hem deixat...
Bueno, encara no.
Hem deixat plegadets els jerseis de punt gruixuts privata que sempre portes per donar pas a les samarretes d'estiu. Llàstima que només en podem veure amb trajo a casaments, judicis i quan presentes
judicis?
Els Premis DRAC.
Home, és veritat.
Deixa'm enviar una salutació.
Però què voleu que vingui? Els diumenges amb trajo aquí?
Però és que canvies, com una percepció.
Home, clar, que canvio, no et fot. Si ara tu també no canvies, tu sí canvies de roba.
Jo és que clar, vaig veure el d'allò i vaig veure... Estan dando lo soprano en YouTube? O no? Era Xavier. Una salutació també a ma mare, que l'altre dia em va preguntar que com era que les Ceres patrocinaven els Premis.
Les
Ceres. Els Premis de Catarro. I li vaig dir, després de rumiar molta estona, li vaig haver de dir, mama, no són els Premis DAX. Ella, són els Premis DRAX.
Per ella era Premis DAX.
Però, sí, però seria fantàstic,
Home, brutal,
Premis
Ceres
Malle, DAX, Rossi de Cores i tot això. Bé, amics, també...
Què t'has de queixar ja de la gala?
No. Va ser fantàstica, molt net, molt polit tot.
Molt ràpid.
Molt ràpid.
Ben presentat.
Gent ja veient, quan enfocaven des de darrere, gent mirant el futbol,
bueno, els mòbils... Una cosa molt forta que va passar,
Sí, què va passar?
Pol Cine, que l'afecta pels dins. Bueno, que hi havia una mena de un grup de hooligans al fons a la sala que volien assaltar l'escenari.
No,
els fans, de tu, Paul Thin,
jo vaig patir. A tu cridant allà. A mí la Guardia Civil, que venga la Brimo, a carregar contra aquesta gent.
Mi reino por un caballo,
Sí, sí, no, una algarabia.
Un concert de los Pecos, eh?
Oh, sí.
Uns crits.
Mare de Déu, allò. Et van llençar calces?
No, a mi no, però el Paul Thin li devia llençar de tot.
Ja arribarà, Ja arribarà. Deixa'm acabar amb aquest speech sobre estètica, perquè avui és molt important que parlarem d'estètica, amics. També s'ha de dir que, bueno, avui, Xavi, portes aquesta samarreta, però també s'ha de dir que les portes impolutes, tu. Immaculades! En comparació a les que porten els companys de Ports. Ja hem vist a Xavi Puig per la redacció amb una samarreta de carpinteria d'aluminio Hermanos Almansa, el Molló amb una samarreta amb xinotes d'Octoberfest Lloret de Mal 1996 i els carpantes d'informatius, que a la ràdio anomenem los niños de Biafra, que assalten cada diumenge com pirates somalís les safates que em porten de totes les pastisseries de Catalunya. Sí, algun dia, Xavi, vull dedicar un embalat a l'agenda de Ports i d'informatius i farem un domun, un recapte, una miqueta, i que els oients del Via Lliure ens portin a la ràdio bosses amb roba, llegums cuites, llet i d'altres aliments pels amics d'informatius.
És que són necessitats.
Sí, home, carpantes històrics.
Bé, escolta, posem Santa Maria al Mar una miqueta? O no?
Posa'm una miqueta de Santa Maria al Mar, xiquitín.
Ara. És un diumenge sant, com tot.
Apigues... Ai. Avui, com està la rever, oi? Està la rever, nen, que va... Parece el Ministry of Sound, Avui sóc vingut a parlar de gent mangui, Xavi. D'estafadors.
D'estafadors.
De carteristes. De pispes.
De pickpockets.
De pispes no vol dir obispos. De pispes. I de gent que ha fet el timo de l'estampita a la història de la música pop comercial. L'altre dia, amb l'escolaret Blanc Morell,
vam veure... Quina veu el tenor,
Molt bé, molt bé. Huele a verdecito, huele a verdecito a la capella.
No.
L'altre dia, amb l'escolaret Blanc Morell, vam veure el meu rellotge i, sense so, la pel·lícula Milli Vanilli, Girl, You Know It's True. I, escolta, sense so i el meu rellotge, allò de multiplicar per 32, la pel·lícula de Ronald Reagan, la vam veure en 45 segons i ens va agradar molt.
El Blai no veu dir que no us havia agradat gens?
La Noemi li havia agradat, potser?
Sí,
A mi no em va desagradar. Va ser el Toni que va dir...
Però és que al Toni no li agrada res.
A mi em va encantar, vista el rellotge i en 35 segons, és fantàstica.
No està tan malament.
Està el Padrino i després Milli Vanilli.
Sí.
Hem decidit, i també amb la connivència de Mireia Garrolera, Mireia, baixa't al pòdium, per favor, hem decidit encetar avui una sèrie d'embalats dedicats a grans estafes en la història de la música. Amigues, avui parlarem i escoltarem alguns dels casos més greus que Servidor recorda. Greus, en plan que haguessin deixat una nota de veu al contenidor del món a RAC1 i el dia següent Jordi Basté hagués enviat el Sergi Embudio en directe a solucionar el problema d'aquestes estafes. Amigues?
Pobre Sergi, va d'una banda a l'altra.
Sí, una mica, lo de la rata, el d'allò, la Ferrerola...
No, sempre és terrible.
Bueno, més escolta,
Panarola, és... rates, el senyor que deixa les escombraries a casa.
Los señores que m'han matriculat un Audi en Badajoz i no soy consciente de... Bueno, correcte.
Que m'arriben les factures, el que la llum, el gas...
No hi havia un també d'ocells i...
Ocells.
De tot. Allò, i m'agrada molt també quan envien a la meva amiga Anna.
Alfonso.
A l'Anna Alfonsín. L'envien a fer cua pels puestos, hay unos acampados aquí por no sé què i tal. Bueno, escolta, és fantàstic. Donem la benvinguda avui a l'embalat a Frank Farian, responsable de dues de les estafes més conegudes pel públic generalista al pop modern.
Repeteixo. Era un expert en estafar.
Jo crec que és, amb la meva llista, aquell Excel que tinc, los cinco mejores tal, los millors croissants de Catalunya, los cinco mejores estafadores de productos, el Frank Farian està al segon.
Es va morir aquest any.
Sí, es va quedar dormidet i ja no es va aixecar. Va passar així.
És productor musical,
oi? És productor musical, però per mi és un geni, aquest senyor, És un estafador, però és un geni absolut. Ell és el responsable...
Cap possibilitat d'execrable? Frank Farian?
Sí. A més, perquè ara ho explicarem a la seva dona, que no es van casar mai, però era la senyora que li va acompanyar des que tenia 20 anys fins que va morir fa un mes.
El geni va ser.
El geni.
Tres mesos.
Va ser ella qui va descobrir els Milli Vanilli. Ah, ara en parlarem.
S'ho va quedar ell tot el d'allò.
Sí, és que estem parlant d'una xusma que jo no me l'ha trobada ni en el pàrquing d'alguna discoteca de València. Eh? Excel·lent productor, el Fanfarian, un dels millors del món als anys 80 del segle passat, responsable i creador de l'èxit de gent com Milli Vanilli i Bonnie M.
No, Bonnie M.
Bonnie M. Primer va vindre Bonnie M.
Bonnie M. Estafa?
Bueno, és que ara parlarem.
És que aquí Bonnie M és un mite, eh?
Saps allò que veus? Ai, mira, que estan haciendo lo del Maradona en las Ramblas, que te hago la entrada y te quito la entrada por detrás. Sí, sí. Ai, que això va ser pioner.
No va fer això de treure.
Home, i tant. Amigues, avui farem com quan la gent de Contrada es posem un peu a la capital. Cartera a la butxaca del davant del pantaló. Bosses amb les cremalleres ben tancades, Mireia Garrolera. No porteu rellotges de 70.000 euros.
Home, això sí que es pot
evitar. I sempre porteu un bitllet de 50 ben plegadet al mitjó, per si ho roben, que tingueu aquella seguretat en blanco fidís de tenir sempre en crèdit a mà.
Això hauríem de demanar a la gent que ens digués on han guardat els diners.
No, no diguis això. No diguis això, que la gent es començarà a enviar fotos en vertical i no vull veure jo. Ai, ja m'estic marejant, eh?
No cal.
Ja m'estic marejant. Amigues, el seu, les carpetes de Bupi Cou, forrades amb les fotos d'aquests paios, dels Milli Vanilli, eh? Els Bonaventura jeans ben amunt, ben amunt, ombreres a dins de la samarreta blanca Mistral, una miqueta de Tierra del Niro a la cara, i vinga a moure el bullate amb els Milli Vanilli.
Primeres cançons de Pòdium, aquestes.
Sí,
home. Ah, sí, home.
Tant.
Sí.
I tant, va, posem en context.
Has pujat al Pòdium amb aquesta, tu?
Home.
Crec que ha caigut algun moment, no? I quan estudis 54 gràcies, al costat, diguem.
Gràcies per tirar-me un capote, Xavi. M'he aixecat a ballar i ja no puc respirar. Mare de Déu,
això deu ser... O sigui, tinc el record com molt de vuitantero, d'aquesta aquesta mena de barreja pop del hip-hop amb una mica d'electrònica.
Efectivament, estem a les beceroles de tot això. Recordem que això és de l'any 89. És a dir, aquest senyor, aquest productor, va ser pioner de tot el que vindria després.
Hathaway, tot això, no?
Clar, és que estem parlant. Va, comencem per... És que la història és fascinant, tu. Ja sabeu que Rob Pilatus i Fab Morgan, els dos senyors que van posar la cara als Milli Vanilli, el Fab Morgan és el que està viu, i ara parlarem de Rob Pilatus, que va acabar molt malament, el pobre. Escolta, no van cantar mai aquests tios.
Molt
mai. Fort, eren uns altres els que cantaven, com el precedent creat pel mateix productor de Bonnie M, on ell no va cantar més que res, anava... És que ja parlarem ara de Bonnie M, però... Teniu la imatge del senyor de Bonnie M cantant i ballant?
Sí.
Ah, sí, ara no, eh?
Ah, no?
Com cantava, ballava i tot això.
Una mata de pèl sense samarreta, una mata de pèl que semblava una alfombra persa.
Sí.
Canta un senyor que anava... Però com voldrien que aquell senyor cantés? Anava tan encucat que era impossible que pogués ni parlar.
Però què, eren actors, llavors?
Bueno, no era un actor, era un ballarí professional.
Ballarí, no
cantava el senyor de Bonnie.
No, qui collons l'ha d'anar a cantar?
Era Fran Farian el que cantava.
No tenia temps.
També era Fran Farian.
Era Fran Farian el que cantava.
És que ara parlarem. És que és el millor del món. Ojo amb les carteres, que ve la història bona, eh? Escolta, és que estic tan emocionat.
És que ja ho veig.
Ai, aquesta cançó està estretament lligada a l'estètica, i ara en parlarem, perquè això és molt important, i a la creació de la MTV al 81, val? I al maltractament i menysteniment de cossos que ara alguns diuen no normatiu, és a dir, per la gent que parlem normal, és a dir, gordos, lletjos i, en general, persones que no eren blanques amb els cabells rossos i els ulls blaus. ens estem posant en context, no? És a dir, per què el 89 un tio decideix que, bueno, m'és igual que tal, vull a dos tios bons, dos senyors dioses d'Ivory, un amb els ulls blaus pràcticament, que allò era una rara avis a l'estètica, guapíssims. D'on surten aquests tios? Eren gogós i mitjaperos a discoteques d'Alemanya. Va anar la nòvia, parella, tal, hem dit que no es va casar mai, i es va veure un d'allò i es va dir, escolta, aquests tios ballen així, gogós, estos cuerpos esculturales, any 89, Alemanya. Bueno, van dir, bueno, anem a fer alguna cosa amb aquesta gent. Aquesta gent no sabien ni xerrar anglès. Xerraven en francès i alguna coseta d'alemany xapurrejaven. Les llama el franc este i els hi posa un contracte sobre la taula que estava escrit en alemany. I l'únic que sabia llegir quatre coses li pregunta l'altre, ¿lo ves correcto todo lo aquí? Sí, pues van signar. Van agafar el boli com una aixada i van signar allà. I això va ser la seva sentència d'amor. Amics, aquesta gent va veure, va vendre més de 7 milions de còpies venudes a tot el món.
Dels discos.
7 milions. Aquest tema que sona no és ni del, ni del Frank ni dels Milli Vanilli. És una barreja d'un grup que es deia Nurmax, uns paios de Maryland, Estats Units, que feien R&B i que sonaven molt, atenció, la dada, a les bases... A les bases que tenia... No, Antoni Bases, eh? A les bases que tenia l'exèrcit americà escampades per Alemanya. Ojo, ja parlarem d'això un dia perquè és molt interessant. Algunes de les bases de l'exèrcit americà que hi ha escampades per Europa, com la, per exemple, la que hi ha a Cadis, tenen discoteca dins.
Sí.
Això no sé si sabíeu. Clar, els disjòqueis americans que anaven a punxar aquestes bases portaven discos americans. Va caure aquest disco dels Nurmax, d'acord? Que també es diu exactament igual. Girl, you know it's true, l'agafa el productor i què fota? Li fota unes caixes de ritmes, allò que hem dit, un poquito más de bombo. Això ho fa des de Munich, a l'any 89. I de què també es destila la música electrònica, que com bé deia la Garrolera, que va començar amb una etiqueta que es diu el Sound Munich, d'acord? I va desembocar amb tot això que va vindre després, Hathaway i tot això.
Ara una cosa sobre aquest apunt. Importantíssim aquest apunt que feies sobre les bases americanes,
sí,
en llocs.
Sí.
Perquè aquí s'ha donat el cas, com, sí, com tu ara deies, de Rota, per exemple.
Sí.
Però recordo molt la conversa que vam mantenir amb KCO,
sí,
el de Violadores del Verso, que diu, jo faig rap perquè hi havia una base americana, sí, a Saragossa, i a través d'allà van començar a arribar discos i tota una generació de gent que va començar a escoltar música americana, hip-hop i rap, per culpa de que els americans la van portar aquella música.
Explicava també a mon avi Salvador Nin que quan van vindre els primers vaixells de l'exèrcit nord-americà de Barcelona, mm-hmm, van portar els primers discos dels Rolling Stones. I que van portar també les primeres Coca-Coles de l'època, que estaven fetes, vull recordar, portaven una dosi molt d'allò, molt petita, de cocaïna. Les primeres Coca-Coles que es van comercialitzar al món portaven cocaïna.
D'acord?
I van arribar aquí a Barcelona. Això no és important, però sapigueu, aquests enllaços que fem històrics i culturals...
De Barcelona hi ha moltíssimes coses que venen derivades de les flotes
americanes.
Això ho explicava
també Jordi Tardà, el Celsia, que deia, no, és que és així. Les primeres còpies dels discos dels Stones que van arribar aquí es van portar...
Via Amèrica i no via...
Los Soldaditos. Mm-hmm. Escolteu, aquests dos sargantanes que posaven el geto i no cantaven ni sabien ni xerrar anglès, van rebre el Grammy a la millor banda revelació al 1990.
És boníssim.
L'escàndol més important a la indústria mundial i el clatellot més important als Grammy. És un tema tabú encara a la indústria americana. Tu, quan treballes per segons quina gent, no diré el nom de multinacionals perquè quiero seguir cobrando, i tal, diuen, lo primer que et diuen, tot lo que tu quieras, però no em treguis Milli Vanilli. Imagineu.
No existeixen.
És com si fem l'equiparació, donem un Òscar a Robert De Niro, a la millor...
Interpretació, sí.
I resulta que no actuava Robert De Niro, que actuava el José de Capellades. I dius, home, què està passant aquí, eh? Van fer una roda de premsa obligats pels Premis Grammy. Perquè
els dos, Rob Pilato,
sí,
i...
amb connivència amb el cabron del productor, que era un cabron que va dir, que sé com anem marrones tots dos julais, que jo aquí, mentre comptant bitllets, i els hi van dir, teniu una hora per fer una roda de premsa si voleu sortir d'aquesta sala. Ojo al nivell de la indústria nord-americana, eh? I per demanar disculpes, i evidentment els van retirar el Grammy, però els van retirar el Grammy i els hi van obligar a portar-lo físicament, a tornar-lo físicament, eh? Ojo, eh? Però la pasta ja estava facturada i cobrada per el Frank Farian. Ara anem a escoltar un d'aquests altres, que tenen tres temes mítics, eh? Els Billy Vanilli, no hi ha més, però imagineu-vos tot el rebombori. Són ara mateix a l'embalat, el Baby Don't Forget My Number. Yo no puedo. Escolteu, molt jajajají, però aquesta producció a l'any 89, per què els hi donen un Grammy? És que això és innovador. Sona molt bé. Aquest, mira, posa'm la tornada, puja-me-la. Baby, això el 89 ho escolta Madonna i va dir quiero lo mismo. D'aquí va tirar Madonna també, eh? Escolteu, és molt important el que comento ara, perquè sempre fem aquí el jihihaha, ja està el mossèn Nin parlant de polles i tal.
Escolti.
No, és que aquests senyors van influir fins i tot a la indústria de cinema pornogràfic. Explico per què. Estem al 89. La indústria de cinema per adults està focalitzada a Califòrnia. En aquella època, el 89 i fins al 95, va començar el que es denomina la indústria del porno. Aquest porno de senyores, pràcticament amb els pits de plàstic, totes roses, amb els ulls blaus, modeluquis esculturals...
Mica Barbie.
Una mica això, Barbie, Vigilantes de la Playa...
Ja, Pamela Anderson.
I correcte. I actors predominantment blancs, també molt guapos, rotllo Rocco i Freddy, amb badajo i tal, bon pentinat, ulls i tal, no? Però, escolta, gràcies a l'èxit d'aquests senyors, la indústria potentíssima de porno alemany va començar a dir, escolteu, hi ha molta senyora que estan van darrere de Milli Vanilli. Anem a començar a fer el que després s'anomenaria aquest cinema per adults. No és un acudit, eh? És així, és el black and white. És a dir, senyor negre amb senyora negra. Van començar a facturar la distribuïdora... I,
barreges, dius.
Barreges, és a dir,
blancs i negres.
Actor porno negre i senyora blanca. Després hi ha derivacions. 25 senyors de color, sí, tal... ens entenem, no?
Sí, sí.
Ho van rebentar tant que van desbancar a la indústria de Hollywood... De Califòrnia, del porno d'allò, i la distribuïdora alemanya GGG, que és una de les principals del món de porno, va passar la mà per la cara i van estar 5 anys facturant més que la meca del cinema.
I això era per culpa de Milli
Vanilli. Era per això, perquè és que hi ha una entrevista que és molt complexa, ara no parlarem, on ell, el fundador de GGG, explica això i va dir, quan van sortir els de Milli Vanilli, vam veure 4-5 shows per la tele i vam veure les actuacions que feien, evidentment, en playback, i vam veure que hi havia 300 senyores roses alemanyes per primer cop cridant a un senyor...
Hazme tuya,
van dir. Anem a començar a fer això. I vinga a facturar. Això que sembla un comentari de jajajají, és important en el món de l'estètica. No només en l'espectacle de masses, sinó en el dia a dia de la comunicació audiovisual, perquè Xavi això va acabar influint en que informatius, programes d'esbarjo, on sempre sortia gent blanqueta, ja començaven en certa normalitat, però mai sols, senyor negre o senyora negra presentant amb un senyor blanc.
Sí.
Allò, amb l'Alemanya de l'època, era espectacular. Recordo d'on venia Alemanya.
Sí.
Doncs imagineu on van arribar dos tipus fent playback, a influir a la indústria del cinema porno. És de justícia dir que els cantants d'estudi eren el Brad Howell, el Charles Shaw i les bessones Jodie i Linda Rocco fent els coros. Els dos maniquís Rob Pilatus i el Fab Morvan no sabien ni anglès, nanos. Xerraven en francès, algú d'alemany... De tot això... Em quedo amb la roda de premsa que podeu veure al YouTube. D'ells dos, d'ells dos, demanant disculpes i explicant tota l'estafa. És espectacular, la roda de premsa. I també van rebre un linxament tremendo, el que van rebre aquests dos, per part de tota la premsa americana. En sèrio, va ser aberrant com es van tractar. Tancant files per tapar que a la indústria musical més important del món els havien tancat com a julais amb el timo de l'estampita, per segon cop, perquè primer van ser els Bonnie M i ara amb els Billy Vanilli. Però anem al moll de l'os, la creació més sublim i més important de l'estafador Frank Farian. Això és un absolut producte de laboratori. Cantava ell, no el senyor aquell con la mata que tenia en el pecho, que semblava jo l'Amazones, no, ell amb tres coristes, i escoltem aquest guitarro de l'any 76, que es diu Daddy Cool.
She's crazy like a fool.
What about Daddy Cool?
Tamasso, això, Tamarral.
Jo vull destacar, perquè ara fem el jiji jaja, aquest senyor és un dels millors productors del món.
Així. Frank Farian.
Sí.
Aquest... Per què no cantava aquest tio? Perquè... Que, o sigui, per, bueno, potser ja no... no clar, si fas laboratori, que és... Clar. Jo tinc una bona cançó i una bona, un bon cantant, i he de posar-hi una cara i un cos i un ball i...
Ara, igual, em tiro sobre la gent de la indústria més indiferent.
Ja.
Això es continua practicant ara. Tu fas una cosa de laboratori i escolleixes la gent. Els Bonnie M, el tio, cantava ell i va dir, hòstia, no vull salir jo aquí, que porto la panxa, que m'he de mirar els ous amb un mirall.
I un senyor Rosset.
Un senyor Rosset amb tres senyores negres. No, esto ya parece una peli porno. No. Agafa aquest senyor que dius, mare mía, però este senyor pesado...
Bobby Farrell.
Cada petit Bobby Farrell, pues ja li duraven cocaïna, no li duraven llet, saps? I bueno, escolta, era un espectacle. Aquest senyor és ballarí professional. Com s'ha mogut aquest senyor, aquest matí he compartit el vídeo de Rasputin cantant en un festival al 89. Semblo jo en el pàrquing del Chassis de València.
Sí, sí.
Bueno, és impressionant. No es pot parar. Recordo imatges de quan van anar a Rússia a tocar, a quan van treure a Rasputin, el d'Arulls a l'aeroport. De la gent que s'estava esperant. Brutal, que la gent només pensa que tot solo passava con los Beatles. No. I van tindre dificultats per sortir del país perquè es volien quedar allà tota la vida.
Ells.
No! Els russos van dir, tu te quedas aquí, amigo. Ah? I el negro va dir, què dice? Jo me tengo que ir a Colòmbia, que he de fer la primera comunió allà.
Va.
El Bobby Farrell, aquell, el que feia...
Aneu a buscar vídeos, de veritat, amb ell ballant. Perquè
escolta,
cosa...
aquella banda, no? És a dir, són ells ballant.
Sí,
no,
són ells, les tres senyores que hi ha cantant. Són cantants professionals d'estudi. Les típiques coristes que surten acreditades a molts discos. Ah, mira, deixa'm explicar una anècdota que la gent ho sabrà. Quan tu edites un disc als 80, als 90 als Estats Units, estàs obligat a posar qui canta realment allà. A Europa no passava. Mm-hmm. Tu compraves l'edició americana de Billy Vanilli, que, per cert, ara qui tingui aquestes edicions, amigo, pollo, ni bitcoins ni polles. El disco de Billy Vanilli, bé, ja està por ahí, el disco, l'edició americana, amb els noms de debò, jo he vist, pues no sé si eren l'últim preu que vaig veure, van ser 75.000 euros. Tremendo. Allà t'obliguen a publicar els noms de qui canta de debò, a Europa no. Bé, a la premsa americana es va arribar a publicar que aquest tio era una mena d'Idi Amin, que es menjava ja? Nens. Menjava ah. nens. El cantant de Boni M, eh?
Què dius?
Sí.
Però...
però saps per què? Perquè van desbancar des d'Alemanya... Des d'Alemanya, a la meca de la música disco.
Clar, clar, clar.
Estava ja Diana Ross al 76,
insult, això,
que el número 1, fins que no va sortir de Rayonos, amb aquella mítica imatge d'entrando a caballo en el estudio 54, també amb una tajada sobre espectacular, pues no van desbancar els Boni M's. El producte americà, per primer cop a la història, i després ho van repetir amb un Grammy, a més, se'ls va... Xavi, pues allò que diem... Ai, estic, noto una mica d'humitat a la cama. No, és que se t'han pixat a la cama, nano. Se t'han pixat, eh? Anys després, això dels rumors de que se comen a niños i tal, que... Ah, van arribar a publicar que aquest senyor esmorzava placenta. Què? Placenta pels matins. Ojo, que això s'ha tornat a repetir. I ho recordo, eh? Això després dels anys s'ha tornat a dir de Tom Cruise i de Madonna, que esmorzaven placenta. Ojo, eh? Unes coses molt rares. I...
És que em pensava que aquest senyor era nord-americà, però
no.
Bobby Farrell és nascut a Aruba.
És Aruba, sí.
De fet, no es diu Bobby Farrell, es deia Roberto Alfonso Farrell.
Efectivament, el Robert d'Aruba.
I va ser, estic veient ara...
Sí, sí.
És que
va
estic
ser,
fals.
Va ser...
Sí.
Va ser, com es diu, Sailor, un
mariner.
Un mariner.
Sí.
Un mariner va anar a Noruega
sí.
com a mariner, i llavors ja va anar a Holanda i d'Holanda a Alemanya.
Ui, però
com a DJ.
Bueno.
El senyor que es deia Roberto Alfonso, eh?
Roberto Alfonso, que sempre a la butxaqueta petita del gim,
sí, no,
sempre
ja,
portava
ja.
una bosseta petita. Escolteu, la veritat és que el paio era un gran ballarí, un gran showman, i ens ha deixat moments de glòria amb aquests balls que fotia amb el tors a l'aire i els ulls més sortits que Pepe el Merismeño i Sarruidó, després d'haver llegit Cagulló i la muntanya balla.
Va.
Escoltem un altre gitarro d'un any després, del 75, del 77, amb Ma Baker. Ma Baker. Però ara,
clar... Sona molt bé,
però tu veus aquelles actuacions... Jo me'n recordo televisions amb Concha Velasco a Televisió Espanyola, que sortia el negre i deia, Ma Baker. I deia, si no puede ni hablar. Però igual si té una veu... ¿Qué pasa aquí? ¿Tiene algo suelto? Quiero ir a ver a mi madre a Granollers. ¿Tiene un euro? No, escolta, i ara s'ha de dir una cosa, eh? Vull recordar que cantar i ballar alhora, amb aquest ritme i aquesta energia... Només ho fan els escollits, els que tenen aquest talent, i a banda de drogues i de merda, els que treballen cada dia amb classes de ball i cant. Si heu anat a un concert de Beyoncé de dues hores, si heu anat a un de Madonna, si heu anat a... veureu l'esforç físic que suposa cantar
no,
i ballar.
Veritat, oh.
Ara veieu vídeos d'aquest senyor i pensa, bueno, se la ponia con sombra.
Estic veient com balla Rasputin i és una cosa extraordinària.
Però explica on va morir.
Aturis, home, aturis, que al final no s'ho creurà ningú que no canti vostè.
Escolta, el que parlàvem ara, on va morir aquest senyor?
No, a Rússia va morir.
Però perquè és el que t'estic dient. Els russos, aquells comunistes del telón de acero van veure... Pero este señor negro cantando Rasputin, este señor hay que ponerlo al lado de Lenin y con la buraneta, que venga la gente a hacer la cola, a hacerle un patonet a las bolas. Home, per l'amor de Déu.
La mòmia de Bobby Farrell està allà.
La mòmia de Bobby Farrell al costat de la de Lenin. Home, per l'amor de Déu. Excepcional. I clar, tot això arriba, per què arriba? Dius, aquest senyor va morir allà. Estava pràcticament exiliat en un palacio de oro. És que al 78 van editar aquesta joia que és espectacular. Sona Rasputin. A mí ponme la más finita, ¿eh? Vamos todos.
Un salt, de veritat, estic veient un salt. Extraordinari.
Oh, és que estic molt cansat ja, eh?
Quan les turistes també saltaven, no? Les
turistes. Mira, ara.
Mira. Vamos ahí. Calinca. Però si mireu el vídeo, però si el senyor...
Porta uns bombatxos.
I el senyor porta una velocitat que sembla Marco Pantani bajando de la PDF.
És el més fort que acabo de descobrir.
Què?
Es va morir, tenia 61 anys,
sí.
Suposo que el tenien allà, esclavitzat.
Home, clar, no.
A Sant Petersburg, sí. d'un bueno, atac de cor, però vaja, no se sap, que la nit abans havia anat de concert, havia fet concert, i que ja no l'havia acabat de veure bé, llavors el van no em trobar gaire bé, i el va trobar a la gent de l'hotel. El tema és que va morir a Sant Petersburg. El dia...
Ojo.
Ai.
30 de desembre del 2010.
Pensava que anaves a dir el 9-N.
Saps qui també va morir a Sant Petersburg?
Qui?
Rasputin.
Rasputin.
Saps quin dia va morir Rasputin?
El mateix.
El 30 de desembre.
Ostres.
Rasputin!
Ole! Venga, vamos ahí. Venga.
Va morir el mateix dia i a la mateixa ciutat que Rasputin, eh?
Ai, Rasputin. Rasputin, Pablo Escobar y todos los amigos de la canción. Escolta, és una meravella, molt fort, això. Fora conyes.
Qui es podia creure que cantaven ells amb el que ballava aquest home?
Jo crec recordar, a part de temes històrics del Philly Sound, aquella que sempre hem parlat aquí, de temes discos de Filadèlfia, que són els únics que tiren de corda. Escolta, escolteu els violins aquí. És una passada. És que, clar, et donen ganes d'invadir Polònia, ponte un chupito de vodka. Escolta. Ara amb el primer exemple d'estafa estètica, un dels milers que han passat, passen i passaran pel pop i per la música dance, especialment. Un grup de laboratori responsable del qual va ser el belga Jo Boager, no sé ni pronunciar això, només us ha pronunciat Frankie de Jong i aquesta gent, Jo Boager, que signava els discos de Technotronic amb l'àlies de Thomas de Quincy. Recordem que el 81 s'inicien les emissions de la MTV, com hem comentat abans, on es reflectia una estètica patró de gent jove, guapa i majoritàriament blanca. Allà no hi tenien cabuda ni gordos, ni homosexuals, ni negres afins, que no fossin afins al sistema, ni gent lletja. Les fotos i els vídeos d'aquest àlbum que sonarà ara, i aquest tema en particular, no corresponen mai a qui va cantar la cançó. Aquesta cançó la va cantar la meva amiga, atenció con el nombre, Manuela Camosi, i és un hit mundial que sona així. Tant un clàssic.
Sí.
Ara em deia la Mireia, ho puc creure.
És que és això, jo no m'ho pensava.
Tirem cap endarrere. El 81 comença la MTV.
Ara.
Comencen els vídeos. Tíremelo. Això és una senyora d'estudi. La típica que sempre hem parlat, de corista o solista que està treballant a l'estudi. Clar, hem de fer el vídeo. Ai, que la senyora, que bueno, que me lletja que... que pagar a ma mare amb un mitjà suat.
No.
Pues, bueno, pues anem a posar una senyora.
Un altre.
Veieu el vídeo? Es veu aquella senyora amb aquells... porta, crec recordar, malles de l'Ica, com Pantani, també. Bueno, senyora estupendíssima. Pues Manuela Camosi és la que canta aquest tema. El capullo de la Jo Boager, el Thomas de Quincy, va tindre que passar per taquilla i pràcticament es va acabar la carrera de Papa The Jam. Va comprar els drets que pertanyien a Manuela Camosi i després ja han passat a la història. Però perquè veieu que de vegades consumim coses a casa que estan fetes expressament així. És a dir, canta una senyora que pesa 150 quilos, però no vull que la vegis, perquè a la MTV només surten ties bones. I aquí comença aquesta cosa que comencen, especialment, ara en parlarem de l'altre cas, de senyores negres que diuen, fins aquí. Estic farta de que no em mencioneu els discos, perquè peso 200 quilos en canal, tinc una papada que sembla un pelícano, però canto com els àngels. Però també tenim la vertent blanqueta, els blanquers també són uns estafadors. I una de les estafes més grans, no és ben bé estafa, però que se m'entengui, Escolta, l'any 66, 1966, es va formar una banda fake d'aquestes exclusivament per fer un programa de televisió. Un programa de televisió que estava a la seva vegada copiat de les pel·lis Destroy, bueno, Destroy és a l'època dels Beatles, a Hard Day's Night, tot allò que feien els Beatles, que, bueno, fem unes pipades i fem el ha-hi-hi, ha-ha, no? Pues, al 66, pel show de la NBC, es va crear aquest grup que, Xavi, jo crec que aquesta cançó l'he encantat a tots, hagis vist el rec o no. Sí, sí, sí. Ara en parlem d'ells. Sonen els Monkees amb I'm a Believer.
And I saw her face. Now I'm a believer. Now her trace.
Escolta, una de les... No és estafa, però aquest grup,
bueno, veure,
es va generar,
sí,
això...
O sigui, no eren un grup.
Després, com van vendre tants discos...
No sé si ni si es coneixien entre ells, els van posar allà junts.
No, o sigui, no, ja, no, avall. Els americans que tenen fer, és que van fer un càsting. El càsting van descartar gent com... ara no em sortirà, el Crosby, de Crosby, Stills and Nash.
Ah, sí,
Van de... No, és que aquests músics eren... Dylan deia que els Monkees eren una banda excepcional. Mm. I és que, clar, tenen aquestes tornades. Què passa? Que ells es van engurir i van dir, ara volem fer nosaltres un disco amb el que sabem nosaltres tocar.
La gent que... O sigui, era per una sèrie de tele, no? Una comèdia.
Correcte.
I van crear allò. I llavors eren tan bons i funcionava tan bé que van dir,
hòstia, ara fotem un disco.
Doncs ara ho farem de veritat.
Foten el disco i no va comprar mon pare una còpia, un senyor de Lugo i tres a Cincinnati. I ja hi s'acabaron los Monkees, perquè no. La potent indústria nord-americana de l'espectacle i l'entreteniment sempre fotent cullerada aquí. Va, i ara anem per un dels temes que a mi em causa... Això a mi em fareix. Perquè és lo meu i em fareix molt. Mireu, el 90, escoltarem ara el hit. Això jo crec que és... Està a la memòria col·lectiva de tota la humanitat. Escoltem el tema, el veiem i ara parlem.
Vinga.
Endavant. Què és això? És el CSI Music Factory, el Gonna Make You Sweet, Everybody Dance Now, del 90. Això ja està a l'imaginari col·lectiu de la història de la música pop.
I tant.
Clarament.
Què passa amb aquesta cançó, que és del 90? El que m'ha explicat abans. Aquí hi ha dos productors que són molt importants a la música dance, que és el Clivillé and Colts, que és els que van fer això. El David Cole, que va morir al 95, i el Robert Clivillé, que per mi, als 80-90, era un dels millors discjòqueis de house que hi havia al món. Graven aquest guitarro amb la Martha Wash. Martha Wash és la que canta. Però què passa? La merda dels vídeos de la MTV i tal, posen una senyora estupenda. Martha Wash, golegeu, és una senyora que pesa, no sé si 150-180 quilos. Mm. És la veu més important del house dels Estats Units. La més important conjuntament amb Jocelyn Brown. Però és que són tan gilipolles...
Consideraven que estèticament no servia.
Correcte, però són tan gilipolles,
bueno, home,
perquè Martha Wash ja al 90 ja era una senyora reconeguda mundialment. Per què? Perquè va fer aquest guitarro al 83, que no cal ni presentar. Lánzamelo, chiquitín. Escolta, està sonant les Weather Girls i Rainy Men, la versió original del 83.
Puja.
Dame-la!
No.
Aquesta quanta veu.
Quines veus, eh?
És Marta Huete. Clar,
aquestes són, a més, la majoria de gent que ens està escoltant, ni idea de qui són.
No, ni idea, ni idea.
Marta Wash.
Marta Wash. I Jocelyn Brown. Tot, vam dedicar fa temps, revisitarem i el posarem en sofa, ara que està tan de moda que ha ido Dua Lipa a lavar-se los pies allà a les Picornells.
Sí, sí.
Oi, no, que és una diva... Diva de què? De què és diva? És Marta Wash.
Exacte.
Això és diva. Per què? Perquè ja estava a les Weather Girls. Això és un himne absolut mundial. I arriben a finals dels 90 i a un dels millors discjockeys del món, de Nova York, Todd Terry, diu, hòstia, la merda que van fer els capullos de Sia i Music Factory amb aquestes senyores que, insisteixo, i ara es comprèn cap a casa. Marta Wash, on va començar a cantar? A gospel a una església.
Uh-huh.
I va acabar sent una de les divas de la música disco i del house internacional. Aquesta transició amb milers de discos gravats sense acreditar, tot perquè era una senyora gorda, és fastigós, això. Algú, aquest tio a Nova York, a Todd Terry, el 97, va dir, tate, vente con Jocelyn Brown, que vamos a hacer el hit del house del 90 i dignificar com una senyora de 180 quilos, dues senyores de 180 quilos negres, podem fer la millor, una de les 5 cançons millors de la història del house. Amics, acabem l'embalat ballant, sense jamarreta i amb un esperit realment
perquè baila, perquè canta, perquè...
al Keep on Jumping de la Marta Wash. Yeah!
Quines veus.
És espectacular. Vull fer la següent reflexió. És, menys mal que ara ha canviat una mica la societat, és injust, indigne, i ara els hi trencaria la boca a patades no haver acreditat aquesta senyora com s'ha d'acreditar. És una de les millors veus del R&B, del gospel, del soul, de la música dance, del disco i del house, que encara està viva amb 70 i algú d'anys. És indignant que encara hi ha avui a la indústria supera, igual que els 80. Algun dia farem un especial de lo que significa ser ghost producer, és a dir, un productor fantasma.
A l'ombra.
Jo conec, ara, i una salutació a tots els meus amics discjockeys, el 95% dels discjockeys amb moltíssima fama internacional no fan ni un puto tema a ells. El fan un equip que tenen a sou de productors i ells signen el track. I això es continua fent. Bueno. I no vull donar noms i cognoms, perquè ara vull anar a buscar el pollastre a l'as i no vull que m'apujalen aquí sota a la porta. Però
bueno,
això...
Hi ha molt mal rotllo, en el món aquest.
Hi ha un compositor de bandes sonores,
sí,
que rumoreja que fa una miqueta el mateix.
Ah, sí?
Sí, sí, sí.
Ui, 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 un senyor molt conegut.
I ara deixa'm dir una...
Com de conegut?
Més pista.
Molt conegut.
I gent...
Ha guanyat un Òscar.
Ah!
Cantants catalans que estan a tots els festivals i què tal, i que són paradigma de coses... No saben posar els dits correctament per tocar una guitarra,
ai.
Li fan totes les cançons i les signen amb el seu nom.
Ai.
Jo treballo amb això i sé del que parlo, eh? Oi, que s'ha tomat algo i s'ha puesto nervioso. No m'he puesto nada nervioso, amigues. Dignifiquem els artistes pel seu nom i cognoms. Dignifiquem a les senyores que ens han fet ballar dels anys 80 i més igual si pesen 200 quilos, 300, no són roses i tenen laganyes. Per favor, això és una obra d'art i això és cultura. Visca Marta Wash.
1:10, doncs anem acomiadant.
Yeah!
Bé, gràcies. gran missa un dia més de Mossèn Nin, amb un dels temes de referència, no?
Efectivament.
Vostè va posar discos allà a les parròquies diverses,
sí,
on hi ha gent amb samarretes d'aquestes de xarros amb abanicos.
Xarros amb abanicos.
I d'altra gent que els agrada ballar de dia.
Ens agrada ballar de dia.
De dia. Sí, amics, sí. Amigues, ja podeu posar-vos les carteres a la butxaca del darrere, ja m'han anat acabant.
Sí, correcte. Mireia, ja, podeu... ja pots obrir la bossa.
La bossa davant,
que estigues tranquil·la.
Ja ha passat el perill dels manguis i dels estafadors de la indústria del pop comercial. Acompanyem el mossèn fins al tram baix.
Sí.
Allà no hi ha pickpockets, eh?
No, no hi ha pickpockets,
no.
Eh?
No. Entra la multitud congregada de Francesc Macià, crida, guapo!
Guapo, posa'm perduda! Posa'm perduda!
Illa, 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 mossèn,
mossèn Niña, maravilla. Maravilla! Ole!
Fins diumenge que ve, mossèn, visca l'embalat!
Gràcies, amigues, i recordeu...
Ja, ja podem substituir el tortellet dels diumenges per la Contessa. Amigues!
Ah, ja sé!
Home, fa una calor de les tres parells de collons. Anem a per la Contessa, agafeu-me de la mà i recordeu que us estimo totes.
Bon diumenge! Yeah! Yeah!